encara tinguem ganes de sortir i comprar.
Molt bé, jo us estic agraït a vosaltres per la trucada.
Un plaer, que vagi molt bé. En Jordi Vilaprinyó, que és el president del Gremi de Botigues i Comerciants de Catalunya i que avui ens ha acompanyat en directe al matí a Ràdio Estel. Passa un minut del punt de les 9, encara no, farem una pausa per la publicitat i obrirem el temps de tertúlia amb el Xavi Barrent, amb el Roger Pidacabanyes i amb la Montserrat Nebrera, que crec que ha tingut un ensurt perquè fa una estona m'he equivocat i he dit que vindria la Sara González. La Sara, si estava a casa, es deu haver acollonit pensant que feia tard, i la Montserrat Nebrera, que deuria estar al cotxe, deuria pensar on estic anant. Doncs no, la Montserrat venia cap aquí, pot estar tranquil·la, i la Sara també. Va, 3 minuts de publicitat i obrim el temps de tertúlia.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobarem un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Barisala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Un temps de tertúlia que ens portarà a saludar en breu el Roger Pidacabanyes des de Madrid. Aquí a l'estudi a Barcelona hi ha la Montserrat Nebrera. Com estàs, Montserrat?
Què tal?
Benvinguda.
Moltes gràcies. Ui, tant.
Quan m'he confós, jo dic, ara deu estar pensant...
Que ve la Sara.
On estic anant, no? Devia pensar la Montserrat Nebrera.
Bon any, bon any.
Jo aquí fent cua en humans, si ho vés a saber on devies estar. Pues ai, ben tornada al matí de Radio Estel.
Moltes gràcies.
Xavi Barrena, com anem? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Com
aquí
ha
estem.
Anat això?
Bé, molt bé.
Bé? Bé molt bé. Esquivant l'Omicron i això és com una cursa d'obstacles,
sí,
això.
Sí, això és com la Tierra y Nadie, la Primera Guerra Mundial, esquivant els projectils.
A Madrid com anem, Roger?
Molt bé, molt bé. Doncs mira, primer dia d'escola i molt agraït que els nens per fi tornin a l'escola, que després d'aquestes vacances llargues d'ells, doncs també s'agraeix. Tot i que tinc la sensació, com diu el Barrena, que anem a... que sortim de la trinxera i ens posem a córrer cap a...
No sabem on anirem. Mira, a mi em toca primària, per tant, fa 5 minuts que està a l'escola. Tu en tens algun de més gran? Tu ja alguna ha començat a les 8, no?
No, els meus a primària encara tots.
Ah, també a primària tots. 5 minuts encara sí. No estem confinats, no? Això és un èxit, diguem. 9 i 5, cap nen confinat, ja ho veurem.
No diguis res, que encara et truquen,
no. No em farem, és que al final ja només ens queda que fer-ne broma, d'aquesta situació, perquè al final... Però vaja, d'acord amb tu, mira, començarem així. D'acord amb tu, Roger, que jo crec que ja era hora que els nanos tornessin i que en tenen ganes i moltes ganes. També diré que el que no em sembla gaire normal és la manera en com hem tornat. És a dir, diguem-ne que ni els pares, ni les escoles, ni ningú, no pràcticament a 48 hores de tornar a l'escola, no sàpiguen ben bé com hauran de tornar. A veure, sabem el titular i la lletra grossa, diguem-ne. Però, ostres, Montserrat, que tu tinguis un protocol i que aquest protocol no arribi a l'escola fins que l'escola ja estigui funcionant, tenint en compte que això del Nadal ha durat com cada any... gairebé 3 setmanes, temps n'hi havia hagut perquè tothom sabés com s'havia de tornar, no?
Jo solament puc imaginar que no sabien exactament què dir i quin dels múltiples factors que hi són en joc era el prioritari i que a hores d'ara encara no ho saben perquè cadascú diu una cosa i perquè és veritat que totes les coses que es diuen són certes en una mesura o una altra. Però, efectivament, és a dir, que nosaltres estiguéssim parlant o que ens diguessin ahir des de la conselleria, no es preocupin que a primera hora del matí del dilluns tothom sabrà què. Pues això vol dir que el diumenge no ho sabia ningú si no fos per intuïció, perquè pensaven, perquè algú li havia dit. I això és un altre segell d'improvisació que segurament té a veure amb la pròpia evolució de la pandèmia i amb els riscos, no solament des del punt de vista econòmic, sanitari i demés que corren els governs, sinó des del punt de vista de la seva credibilitat política. I, per tant, anem allò que es diu a salto mata, però comencem a estar una mica, jo tinc la sensació que cansats, i en els col·les i en els instituts imagino que molt més, perquè ara... Almenys a la universitat jo recordo quan estàvem fent la comptabilitat amb un Excel, la secretaria, uno confinado, l'altre un Covid, es contacto estrecho, tiene que llamar, el otro está vacunado, pero contacto estrecho no ha de fer quarantena. Tot això vol dir afegir un munt de gestió i una incertesa que no crec que sigui bona ni tan sols per la pròpia canalla, perquè al final afecta. Els gestors han de treballar amb els nens i es troben segurament afectats tots plegats. Però, estàvem dient abans d'entrar en antena, haurem de conviure amb aquesta sensació d'improvisació i d'anar fent i posant pedaços a situacions noves, una de les quals és aquesta contagiositat d'aquesta variant que fa que tot sigui diferent de com ho havíem pensat.
Ara, el Roger deia a favor que els nanos tornessin a escola. Tu, a favor, Montserrat, també, com a mare, com a profe, diguem-ne en aquest cas universitària, a favor de la tornada?
Jo estic a favor perquè jo sóc de l'opinió, i jo crec que ho vaig dir aquí, quan encara començàvem a parlar d'Omicron i les dades van confirmant que, malgrat tot, ens hem de pensar aquesta variant de la Covid com una mena de vacuna a l'oèstia i que hem de conviure amb la major normalitat, perquè si no, al final ens farem malbé el cap, que és el més important de tot.
A veure, Xavi.
Començo amb una regressió, perquè quan has dit això de 5 minuts i cap confinat m'ha vingut al cap. L'any 86 va haver-hi...
T'he de dir que ho he dit sense mirar la pàgina web, ara entraré a la pàgina web.
I espera.
L'any 86 va haver-hi un mundial de natació a Espanya i el José María García sempre deia del mateix, diu, éxito absoluto, no se ha ahogado ningún nadador español, no? Doncs és una mica això, 5 minuts i cap confinat. Jo recordo que quan, no sé si ja havia acabat el curs, és a dir, 21-22 de desembre, crec que era la doctora Cabezas, se li preguntava pel retorn. I ella deia, això és molt d'hora, cal esperar 3, 4, 5 de gener per veure les dades. té el seu sentit, també, perquè en 15 dies les dades canvien molt i els protocols a fer poden canviar molt. No tenim certesa, ens movem en un escenari que va néixer el 28 de novembre, que és quan es va començar a popularitzar el terme d'Omicron arrel dels casos de Sud-àfrica, i llavors es treballa amb una gran incertesa, amb una gran boira, i suposo que intenten aproximar terminis tot el possible per intentar ajustar protocols. És molest, òbviament, vull dir, és el que deies, vull dir, jo he portat avui, bé, jo no, la meva parella ha portat avui la meva filla petita a escola, i vés a saber fins quan, com quan, si la tornaran, què haurem de fer, és allò de dir, bueno, si passa alguna cosa ja ens ho diran. Sí que hi ha aquesta incertesa, però clar, és que vivim en una pandèmia que fins ara jo crec que era més o menys previsible, i que Omicron ho ha destarotat tot, Omicron i el que pugui venir, diguéssim.
A veure, va, Roger.
Bueno, jo tinc clar que l'escenari que em trobaré, perquè més o menys he vist quina és la dinàmica a Madrid. A Madrid està clar que van a intentar una immunitat de ramat al final, i per tant, ara quan fem aquest retorn a l'escola, el que estem fent una mica és el que havia proposat Ayuso. És a dir, a principis de la setmana passada, la presidenta de la Comunitat de Madrid va dir que ella no estava a favor de que hi hagués un confinament de tota la classe en el cas de que hi hagués un sol cas, i a partir d'aquí el govern espanyol va actuar en aquesta línia. I de fons el que hi ha és aquesta idea, ara nova, diguem, perquè amb els efectes de l'Omicron és el que ha obert aquesta possibilitat d'anar cap a una gripalització, que és el que avui explica el País, i el que Sánchez ara ha confirmat en una entrevista a la cadena SER, doncs que l'objectiu és anar a una situació en què la pandèmia es transformi, doncs, d'alguna manera, en una grip normal, i per tant afrontar-la també des d'aquest punt de vista, d'una grip normal, o sigui, cada vegada menys confinaments, més normalitat, i això que permeti, doncs, que l'economia funcioni. Els pares estem agraïts, perquè si podem deixar els nens a l'escola podem treballar a normalitat. En el cas que hi hagi algun contagi, doncs continuarem. Jo crec que és una mica el que dèiem abans, saltar de la trinxera, tirar endavant, i ja sabem que hi haurà víctimes pel camí, perquè hi haurà gent que acabarà confinada, i hi haurà grups que es confinaran, però qui pugui que vagi a treballar. Aquesta és la idea de fons. El perill de tot això, ja ho hem vist en l'anterior etapa, és que hi hagi noves variants, perquè quan tu permets que hi hagi més o menys transmissibilitat, doncs pot sorgir una nova variant, i dos, que aquest esforç que has fet i aquesta obertura de les escoles i aquest intent de normalització t'acabi comportant risc polític. El que abans explicava la Nebrera, doncs la qüestió és si al final això li sortirà bé al govern espanyol o no. Jo crec que després d'imposar la mascareta obligatòria, doncs ara ha fet una mesura que Sánchez creu, perquè aquesta va ser una proposta que es va portar a la Comissió de Salut Pública, la d'obrir les escoles i intentar que no hi hagi confinaments, doncs jo crec que Sánchez creu que amb aquesta mesura, doncs, serà popular i tindrà bons rèdits. Ara, si d'aquí en surt un desastre, doncs també serà el govern espanyol qui pagarà els costos.
Un Pedro Sánchez que en aquesta entrevista a la cadena SER, de fet, crec que també ha anunciat, Roger, la compra d'aquestes 344.000 pastilles antivirals de Pfizer, que assegura que rebaixa en un 89% el risc d'hospitalització. Jo també m'havia quedat, anava veient el que anava sortint d'informació d'aquesta entrevista amb el Pedro Sánchez. També m'havia cridat l'atenció aquest concepte de començar a tractar la malaltia com una grip, no? Entre altres coses, perquè pot haver-hi molts ciutadans que pensin, doncs, escolta'm, si això és com una grip, per què el toc de queda? Si això és com una grip, per què el 70% d'ocupació? Si això és com una grip, per què tantes coses, no, Xavi? És a dir, ho dic perquè al final també el missatge que ens acaba arribant també a vegades és una mica com per acabar de parar boig, no? I si te l'escoltes gaire no entens massa coses, perquè no té cap sentit dir-te tractarem com una grip per justificar-te que no podràs agafar la baixa si els teus fills estan a casa, no? Però que després tinguis mil limitacions perquè no és com una grip.
Home, jo crec que l'objectiu últim és acabar amb tot això, és acabar amb les restriccions. Jo no crec que cap govern se senti còmode limitant la llibertat dels seus ciutadans entre la 1 i les 6 de la matinada. Jo crec que és una cosa que es deuen veure impel·lits segurament per, per les previsions i els escenaris que els hi mostren els científics, però jo no crec que hi hagi ningú, ni al capdavant de la Generalitat, ni al capdavant del govern, que estiguin, diguéssim, còmodes amb això. I, evidentment, les restriccions l'únic que fan és, a part d'intentar salvar vides, evidentment, però vull dir, econòmicament, són també una pedra a la sabata en un any en què tothom esperava que fos de gran rellançament després de la caiguda de l'11% del 2020, la tímida recuperació del 2021, el 2022 havia de ser el gran any, diguéssim. Per tant, quan es refereix a aquesta gripalització, jo crec que va per aquí. És a dir, estan intentant que els números quadrin ja que comencin a ser perengonables amb el que és una grip i per ja per donar per acabat més o menys el tema. Evidentment, hi haurà campanyes de vacunació de Covid com hi ha campanyes de vacunació de la grip, etcètera, etcètera, etcètera.
Uns centres educatius que estan ara mateix començant les classes. Fa 15 minuts que els alumnes de primària han començat. A secundària, els instituts, evidentment, ho han fet al punt de les 8. Estava pensant abans, no, el Xavi deia, evidentment, les coses poden canviar molt, no? I canvien molt, evidentment, en aquesta pandèmia, amb el dia a dia. Però la incidència de la Covid a l'escola s'ha seguit monitoritzant i es continua coneixent, no? I se sap que avui, per exemple, la situació és pràcticament la mateixa que quan es va acabar el curs.
Què vols dir? Que malgrat totes les vacunes i totes les coses que han passat, estem igual?
Vull dir que jo entenc que tu puguis esperar a última hora per prendre una decisió, però la monitorització és constant i és del dia a dia, no? I potser no calia que avui les escoles hagin obert i hagin arribat abans els alumnes que el protocol.
Però aquí influeixen moltes coses, també influeixen també el paper laboral dels pares. És a dir, fins que va començar la vacunació, el grup d'edat que li afectava menys el Covid eren els nens, justament. Amb la vacunació va ser quan, per l'efecte baixada de la resta de la població, els nens van sobresortir. Però ara també hi ha bastants nens vacunats, ja. Amb la qual les xifres també han d'anar reduint-se respecte el primer trimestre, que no hi havia cap nen vacunat. Entre tot plegat, entre que diguéssim que el gran contagi de ciutadans, jo crec que es va produir segurament les últimes setmanes de desembre, que segurament haurem passat el pic ara, encara que les dades es veuran a 14 dies, bueno, jo com a pare agraeixo que sí, que hagin obert les escoles. No t'ho negaré.
Hauria sigut bona idea, sí. Per això, esperar una setmana o no? Us ho demano tots tres. És a dir, jo crec que convenint entre tots que, evidentment, tot és molt més fàcil quan les coses van amb l'ordre que toca, no? I si l'ordre que toca és que els nens vagin a escola, doncs la vida de tothom és molt més ordenada i molt més senzilla quan els nens van a l'escola, no? Però sí que és veritat que hi havia persones que deien, escolta'm, tal com està la situació, si tu entres a la pàgina web d'Escoles Covid i continues veient que a dia d'avui hi ha més de 71.000 persones confinades, que el percentatge de confinats és el 4,98% del total d'alumnes i professors, quan el dia 22 de desembre eren el 4,3. És a dir, és la mateixa situació, fins i tot una miqueta més alta, algú ha dit, ja no ve d'una setmana.
Però jo crec que és important començar, i a més hi ha elements que ajuden a que la situació vagi millorant. El primer element, ara tenim un tres dels nens vacunats. Aquest és un element important, però diguem que la campanya de vacunació dels nens continua i, per tant, cada vegada hi haurà més nens que estaran vacunats i, a més, cada vegada hi haurà més nens que ja s'hauran contagiat i superat la malaltia, per tant, tindran certa immunitat i, per tant, la situació, diguem, anirà millorant. És veritat que entrem en aquesta fase amb un cert grau que no sabem ben bé que ens trobarem, i està clar que els governs actuen segons bufa el vent i que estan actuant un dia una mica allò aquí ja passa any empeny perquè no saben la situació que es trobaran, però és important també que els governs intentin tendir a certa normalitat. Jo crec que de fons hi ha una qüestió també d'imatge pública i de política. És a dir, el govern espanyol sap que es juga a la reelecció, ara aquests dies estem veient enquestes, sap que es juga a la reelecció en bona mesura en la situació econòmica. I, per tant, necessita reactivar el país, que tot comenci a funcionar. Ara fes una entrevista amb un representant del comerç i crec que és important que tots els sectors comencin a funcionar ja a nivell, diguem, de creuer. I això ho sap, i perquè per anar cap a aquest escenari es necessita això, que els pares puguin treballar, que la gent pugui... que hi hagi menys baixes, també... perquè el fet de que fins que no hi hagin 5 nens contagiats no hi hagi un confinament és important. És a dir, situes el llindar molt més amunt del que tenies fins ara i, per tant, el normal serà que baixin, tot i l'augment de contagis, doncs que hi hagi menys gent confinada. No?
Ah, no, ara tant, entrarem amb això, Roger, perquè jo no sé si ho tinc tan clar, que farà que baixi. Si tu mires el que passava a les classes on hi havia positius quan es va acabar l'escola, el que estava passant, a diferència del que passava a l'escola en les onades anteriors, és que quan hi havia un positiu a l'aula, no n'hi havia un de positiu.
Clar, ja.
N'hi havia uns quants, i aquests quants, diguem-ne, era per damunt de 5. Vull dir que si la situació no canvia molt respecte a les últimes setmanes de desembre, és bastant probable que moltes de les classes on apareguin casos acabin confinades, perquè molt fàcilment se superaran els 5 positius.
Sí. El que passa és que he fet un càlcul ràpid sobre les classes dels meus fills i he vist que hi ha una bona part de la classe que ha superat el Covid ja. Per exemple, dels meus 3, n'hi ha un que ja l'ha passat, i molts dels seus companys ja l'han passat. I segurament és veritat que trobarem un escenari potser de confinament immediat, i potser hi haurà 5 casos ràpids a les aules. Però també és veritat que després serà difícil que sempre hi hagi 5, perquè jo us ho lligava
justament al fet aquest de si valia la pena o no esperar aquesta setmana. Ho dic perquè és bastant probable que aquesta primera setmana, diguem-ne, encara s'estigui produint aquesta situació.
Però imaginem que en comptes de 5 són 10 i que no els confinem. No confinem les escoles. És a dir, hi ha una classe de, posem, 20 nens o 30, i 5 o 10 o 12 pues tenen no malaltia, sinó que donen positiu, perquè algú segurament ha donat aquesta idea, perquè majoritàriament entre els nens això és o asimptomàtic o totalment lleu, i tirem. Pues sí, jo, és que el problema és, jo crec que és tractar-ho com una grip. És que no s'ha de tractar com una grip, s'ha de tractar com una vacuna. És a dir, si a la gent que li inoculen el virus, això que diuen mort de la grip, de vegades li fa reacció, pues, tenint en compte el nombre, ja sabem que tenim un problema, i és que el protocol de la Generalitat diu que la gent que hagi donat positiu vagi al CAP. Clar, s'ha col·lapsat el CAP. Ara ja diuen a la farmàcia, i probablement ni a la farmàcia. O sigui, vostè té el surt en el test que és positiu, dels quals alguns ja han dit que potser són fins i tot fals positius, i no té res, doncs no té res, tiri, perquè la major part, el nombre fonamental, no han d'estar ni de baixa ni han d'estar confinats.
Però això com ho gestiones, Montserrat?
No ho gestiones. No ho gestiones com no gestiones la quantitat de gent que va pel carrer. Abans anàvem sense mascareta. Jo cada any he agafat uns trencassos que era de... Alguns era de la frontera amb el SOT. Jo he agafat grips... I no tinc res de...
Però hi ha 2.000 persones a l'hospital.
Sí, és cert, però també hi havia...
2.000 a l'hospital i 500 a les UCI.
Sí, però també n'hi ha d'altres persones. És a dir, comencem a valorar en percentatges que... Ja sé que això és molt bèstia dir-ho, però és que tenim quasi bé més de 3/4 parts de la població vacunada, més de 3/4 parts.
76%.
Pues això, mireu el que ha passat a Austràlia. És a dir, s'han posat les mans al cap al Djokovic quan tenen el 90% de la població vacunada. És a dir, però què més volem? I, a més, sabem que aquestes variants incideixen fonamentalment sobre la gent vacunada. I li diem, el contacte estret no vacunat que es pot quedar a casa i el vacunat que no es pot quedar a casa. O sigui que al final estem incentivant a la gent a no vacunar-se, perquè l'únic que es pot quedar a casa és el contacte estret del no vacunat. Efectivament, o, evidentment, aquell que es pot permetre agafar la baixa, perquè hi ha gent que no se la pot permetre. Hi ha gent que no es pot permetre agafar la baixa, hi ha gent que no es pot permetre comprar el test, no, ni fer-ho ni preguntar-s'ho. Un contacte estret que té un negoci autònom en aquest moment, jo crec que millor no es pregunta ni l'hora.
Sí, però, Montserrat, que algú no es pugui permetre agafar la baixa és un problema estructural d'aquest país,
sí,
per com funcionen les coses, i ara no hi entrarem. Que algú, sí, en aquest país no es pugui permetre comprar-se un test és perquè algú ha decidit que no passa res si hi ha uns quants que fan el negoci de la seva vida amb
tant,
els testos, diguem.
I tant, i tant.
És bastant diferent,
I tant. Per què no es poden comprar a un supermercat com passa a Portugal?
Responc a la setmana. Jo crec que també que tenim una població infantil que està massa acostumada a l'excepcionalitat.
Exacte.
No? És a dir, és una generació que vindrà marcada per aquesta pandèmia, que va passar el confinament, etc. La solució de la pregunta la tindré com a bon tertulià la setmana que ve. O sea, a toro pasado todo el mundo es Manolete, no? O sigui, si en aquesta setmana hi ha uns contagis brutals a les escoles, diré, no era bona idea obrir. Ara, així a priori, jo crec que com a missatge als nens, a més, les vacances de Nadal són òbviament familiars, però són també d'interacció amb els amics, amb els, no? Els pares fan coses amb nens. Aquest Nadal em sembla que hi ha hagut poques activitats amb els seus amics, els nens. Vull dir que la socialització, a part de que porten ja un any i mig dur amb grups bombolla, amb mascareta, etc. Aquest Nadal, no, almenys el meu entorn, no ha sigut allò de vaig a casa d'aquest amic a dormir, ara ve quiet, no, vull dir, estic cadascú a casa seva, Déu anar a la de tots, i millor no barrejar. Si això sumem una setmana més d'estar per casa, diguéssim, aïllats, tancats, o simplement sortint a donar una volta amb els pares...
Si poden els pares, si perquè els pares se suposa que han de treballar.
I no estan contagiats, etc. Llavors, jo a priori, jo estic a favor de que hagin tornat avui.
No, i segurament, en això, saps que és un bon baròmetre, un bon termòmetre també, la cara dels nens i les nenes. Bé, la meva filla, per exemple, gran, que fa moltes setmanes que no hi anava perquè abans de que arribés les vacances van haver-se de confinar, etc. Avui anava encantada a la vida d'anar a l'escola avui.
Clar, és que tornar a la normalitat treu molta ansietat, molta angoixa.
Ho dic perquè en general els nens després de Nadal l'última cosa que volen és anar a l'escola, perquè es quedarien a casa jugant amb les joguines.
Doncs imagina't.
Que acaben d'arribar. No? I en canvi ja...
Perquè no és com l'estiu, que porten 3 mesos, estan cansats d'ells mateixos. No, són 15 dies que se'ls hi fa curt.
Correcte.
Ara, el gran tema per mi actualment és el tema dels antígens.
Ara hi anem.
Vull dir, em sembla un escàndol, que l'administració no intervingui d'una manera decidida i posi els antígens a l'abast de la gent. Vull dir, no et poden cobrar 7 euros per un test d'antígens.
7 euros?
Bueno, 7.
Ets afortunat, eh? Ets afortunat si en trobes avui
a Madrid en trobes per 5
euros,
en alguna farmàcia.
Jo l'altre dia vaig
pagar... Però no podem anar allà.
35 per 5 vaig comprar.
Sí, el que passa que...
Si compres molts, a 5.
Vull dir, no.
Però això...
A veure, Roger.
Sí, bueno, això dels antígens, està clar que el govern espanyol aquí ha fallat, perquè ara hem vist aquestes enquestes que ha publicat aquests dies al País, en què són dades molt interessants i n'hi ha que apunten que el ciutadà percep que el govern espanyol no està ajudant a la gent més pobra. Això és important perquè... En un govern de coalició d'esquerres, doncs precisament els que haurien de valorar les noves polítiques haurien de ser, doncs, els ciutadans, diguem, de les classes més populars, i no està passant això. I en el test d'antígens jo crec que és paradigmàtic. És a dir, s'ha deixat que s'especulés amb un producte de primera necessitat a nivell brutal, perquè ja els preus s'han escalat un 200% en alguns casos. O sigui, hi ha gent que hi ha farmàcies que compren testos a preus molt assequibles i que els estan venent a preu d'or, i això està clar que és per manca de regulació del govern espanyol. Avui Sánchez ha reaccionat i ha promès que hi haurà regulació, és a dir, que s'intentarà limitar els preus. Però jo crec que arriba tard, perquè aquesta mesura havia d'arribar just quan la gent ho necessitava més, que era a la campanya de Nadal. Aquí ha sigut una errada, una més, d'aquest govern en la gestió de la pandèmia, que crec que s'haurà d'espavilar si vol arribar al 2023 amb el vent a favor, perquè ja estem veient com estan anant les aquestes. És veritat que la coalició continua al capdavant, però també és veritat que li falta iniciativa. Estem tot el dia debatent els conceptes i els marcs que crea el PP, i en canvi no hi ha iniciativa en aquest govern, no estem parlant de les coses bones, diguem, que està aconseguint, que en alguns casos, com per exemple en l'ocupació i a nivell econòmic, doncs amb el ERTO i tot això, doncs són importants també.
A veure, Montserrat, tema testos. A favor de la intervenció o no?
Jo crec que el que s'ha de liberalitzar és la seva venda, i per tant que això directament afecta, per competència, afecta el preu. És a dir, si tu permets... Això ja va passar amb les mascaretes. Les mascaretes, les primeres que vam comprar, alguna d'elles ortopèdica que guardo allò com en el meu museu particular de coses d'aquesta pandèmia, una mascareta que allò no hi havia qui s'ho posés, i allò costava, em sembla que eren 10. 10 euros, clar.
Sí, però va haver-hi una intervenció que va ser la de garantir, crec que eren dues o tres mascaretes de manera gratuïta, si anaves amb targeta sanitària, i va ser a partir d'aquell moment...
Tenies una a la setmana.
Una a la setmana. Va ser a partir d'aquell moment que van començar a baixar els preus.
Sí, però col·locar-les als supermercats, t'asseguro que també segurament va ajudar. És a dir, quan tu pots primer comprar, per propi escandall, dius, vull comprar 50 mascaretes quirúrgiques, que ara resulta que les quirúrgiques, per això d'Omicron, sembla que no valen gaire, o sigui, que no serveixen per res. La qual cosa vol dir que anem frescos, perquè aleshores hem d'agafar la FPP2, que a més de que en molts llocs i a moltes persones els hi provoca problemes respiratoris, perquè allò sí que és tancat i barrat amb el teu propi anhídrid carbònic, doncs a part d'això, doncs és més cara. Però intervenció, sí. De quina manera? Sacsejant el mercat perquè tu hi apartes mascaretes, diguem, de franc? Fantàstic. Perquè, a més, permetes que siguin vendibles a molts més llocs? Fantàstic, també. Que passi com als Estats Units, que vas pel carrer i et fan el test d'antígens a la cantonada, a veure si el tens? Fantàstic, també. És a dir, tot allò que signifiqui una participació de cadascú de nosaltres, una certa confiança en la capacitat de la gent per autorregular-se i per la seva prudència, que jo crec que creix en la mesura en què la dones. Passa com en els nens, ja ho sabem. Costa molt perquè no, que no caigui, perquè no, que no vagi, perquè... però al final tothom ha de créixer. I una població, una ciutadania madura, és una ciutadania que la seva governança també hi creu. I li diu, tu també formes part de la solució, i una part de la solució és, jo et poso els estris i tu vas intentant regular-te. Però que consti que parlàvem abans del programa estructural, jo estic convençuda que hi ha una part de la població que no es pregunta si té o no té Covid, perquè no pot permetre's tenir-lo. I menys encara quan les restriccions hi diuen que encara que sigui asimptomàtic i vagi conduint un camió i solament vagi en el camió ell sol i és asimptomàtic i el té, també hauria de quedar-se a casa. Ostres, doncs aleshores... pues mejor no pregunto.
Però és que aquesta qüestió del preu al final acaba tenint una incidència directa, per exemple, a la salut. És a dir,
home,
estem explicant, en el sistema de salut em refereixo, és a dir, estem explicant que els CAPs estan, saturats de feina. I hem explicat que és una gran solució i des de l'administració diuen que ha funcionat tant i també que les farmàcies puguin fer els testos. Amb els preus dels testos actuals, si tu vas al CAP, el test el fan gratis. En una família de 3 persones o 4 persones, si l'opció és anar-te'n a la farmàcia, és un mínim de 30 euros i fins a 40 euros. Clar, és a dir, tu no pots demanar a les famílies no aneu al CAP si l'alternativa no anar al CAP, Xavi, és 30 euros o 40 euros en un moment en què saps que t'hi pots estar trobant cada 4 dies.
Efectivament, i demà passat un altre cop.
Aquest és el tema. És a dir, jo no està demanant una intervenció socialista, diguéssim, o marxista del mercat, que quedi clar. Vull dir, el que sí que crec és que si el govern introdueix antígens a molt baix cost, al final, i potser ampliant també el lloc on es poden comprar, els supermercats, on sigui, jo crec que es produirà una baixada, com va passar exactament igual amb les mascaretes, però aquesta iniciativa que va tenir el govern, o el govern, no sé qui va ser, crec que va ser el govern de la Generalitat, fa un any i mig, ara ningú l'està fent.
Des de Quim Torra, amb la primera tornada a la feina després de la primera onada, en què no hi havia mascaretes, i de fet s'explicava que la mascareta, la quirúrgica, és un màxim de 6 hores, sí, i hi havia una mica d'escàndol perquè te'n donaven una per setmana.
Sí.
I crec que les repartien... Podies anar a la farmàcia a buscar-la amb la targeta sanitària, no? I al metro també te'n donaven...
Però clar, aquesta acció és la que falta ara, que jo crec que seria el desllorigador perquè és això. És dir, el test d'antígens... Ens hem oblidat ja, però el test d'antígens té la fiabilitat que té, també.
Efectivament. A sobre això.
A sobre això.
A sobre això.
A sobre això. Però, clar, com deia el Roger, la campanya de Nadal, abans de cada àpat d'aquests familiars, si tens una persona gran al voltant, si ets una família, 4 o 5 membres, o sigui, el dinar et sortia a 50 euros.
Si t'has volgut tastar, jo no ho he fet, però si algú, perquè no ho he necessitat, diguem-ne altres coses perquè està confinat, però vull dir que si algú ha volgut tastar-se abans de cada Nadal, de cada àpat d'aquest Nadal,
i ja no tenia diners pel regal.
La família mitjana em sembla que ara estaven 3, no? És a dir, pare, mare, diguem-ne, o pare, mare, mare, i un fill, 24 a la nit, 25, 26, 31 i Reis són 5.
Sí, sí.
A 30 euros de mitjana, 30 per 5, només en testos,
Els Reis portaven una caixa de testos, no?
Més d'una caixa de testos.
Després hi ha l'efecte, jo li dic l'efecte jackpot, que és que entre determinada gent, diguéssim que buscava com el positiu. És a dir, anava fent antígens i no li quadrava perquè potser el seu estat físic no era prou bo, en canvi li sortia negatiu, llavors anava fent antígens. I hi ha hagut bastanta gent que s'ha gastat molts diners en antígens, diguéssim, fins que li ha sortit positiu perquè ell creia que era positiu.
A Madrid us en van regalar un, oi, Roger, si no m'equivoco?
Sí.
Hi va haver-hi cues, no van arribar.
I es van acabar. Bueno, com
Em vaig aconseguir, perquè vaig fer tota la gincama que s'havia de fer per aconseguir aquest tipus de test. També havies de tenir temps, perquè havies de trobar la farmàcia i el moment en què arribaven els testos. Després, molt important que les farmàcies tinguessin prohibit vendre aquests testos, perquè si no, el primer que arribava se n'emportava 100 i s'havia acabat. I al final, doncs, molta gent els va poder aconseguir. És veritat que es va patir, O sigui, per exemple, en el meu cas, que necessitava 5 per poder anar tranquil als sopars de Nadal, doncs ja el dinar de Nadal, sopar, ja us imagineu, buscant, també doncs repartint amb els amics a veure qui podia aconseguir-ne d'aquests que es compren. Però bé, el que passarà al final amb el tema dels testos és el que va passar amb la mascareta. La mascareta, el govern espanyol va arribar a regular el preu i actualment el preu que pots trobar al supermercat les mascaretes està per sota del preu regulat, no? I crec que la clau és una mica el que assenyalàvem tots plegats, és a dir, obrir el ventall, perquè quan hi ha algú que especula, una poca gent que especula amb un producte, doncs la manera de solucionar-ho és deixar que molta gent especuli amb el producte i aleshores baixa el preu. Si s'obre el ventall i es deixa que els supermercats venguin testos, jo crec que bona part del problema s'acaba. Després, si hi ha intervenció, a més del govern espanyol, millor que millor. És a dir, si es posa un preu màxim i, a més, es deixa que tothom vengui, millor que millor, perquè si no hi haurà pocs testos. I crec que anem, al final, a una concepció de la pandèmia d'una immunitat de ramat. És a dir, que qui pugui es faci els testos, anem tirant, que qui s'hagi de confinar, doncs que ho faci. Ja és veritat el que explicàvem aquí, que la gent, els autònoms, tot això, doncs intentaran no donar positiu en cap test i anem passant. I qui ja passa any empeny, superant la pandèmia i intentant que hi hagi immunitat de ramat. Ara, el perill, torno a dir, és que hi hagi noves variants i que d'aquí sortim, diguem, amb un virus encara més reforçat i que tinguem un problema seriós al Nadal de l'any que ve.
I aquí entra, i ho heu anat apuntant i volia posar damunt de la taula, evidentment, que tota aquesta gestió, tota aquesta situació, el preu dels testos, que se'n puguin fer, que no se'n puguin fer, que els puguis trobar, que quan els trobis valguin aquest preu, que et diguin que no vagis al CAP, que si vas al CAP estàs saturat, que si vas a la farmàcia et costi molts quartos, això al final acaba repercutint en la percepció que té la ciutadania de com s'està gestionant aquesta crisi. Abans crec que era el Roger, que era el primer que feia referència a aquestes enquestes, per exemple, que ha estat publicant El País, n'ha publicat aquest cap de setmana, fa encara no una setmana i mitja, crec que va ser just abans de Reis, ho va fer també El Mundo, i en general totes aquestes enquestes el que estan plantejant d'entrada és que sembla que el PSOE aguantaria la tirada, però hi ha aquesta majoria de dretes a PP-Vox que sempre suma. En totes les enquestes suma. Xavi, això acabarà o pot acabar sent un problema. Ara comença aquesta campanya electoral de Castella i Lleó que s'està posant en marxa, no? Crec que és el dia 13 de febrer, després a darrere hi ve Andalusia. I si el PSOE vol revalidar el govern espanyol, li venen temps complicats.
El govern està una mica desdibuixat en el tema de la pandèmia. Recordem que la conferència de presidents, les dues grans mesures va ser posar la mascareta i posar l'exèrcit a rastrejar una variant de la pandèmia que era ja irrastrejable. La setmana passada van desistir.
I posar-los a vacunar, cosa que no se n'ha vist ni una sola imatge des que ho van anunciar. Per tant, dedueixo que ningú els hi ha demanat.
Algunes comunitats ho han demanat, ni Euskadi, ni Navarra, ni Catalunya, però algunes sí que ho han fet, però bueno. Jo no sé si troba a faltar Pedro Sánchez troba a faltar el ministre Salvador Illa, que diguéssim que la primera part de la pandèmia va ser la imatge del govern i transmetia tanta fiabilitat o tanta seguretat que de fet el van destinar aquí a Catalunya a veure si guanyava les eleccions i les va guanyar sense poder formar govern. I ara diguéssim que el calendari de les eleccions juga a favor del PP perquè són feus de la dreta. I a més, diguéssim que els grans èxits del govern, com podria ser la reforma laboral, se li està atribuint molt més a la part d'Unidas Podemos, a la Yolanda Díaz, que no pas al propi president Sánchez. Amb aquest desdibuixament, les eleccions del 13 de febrer poden començar a crear una onada. A més, els mitjans de Madrid fan enquestes dia sí, dia no, intentant generar aquesta onada. A la que el 13 de febrer hi hagi uns resultats computats i després quan vingui Andalusia es pot generar aquesta onada i faltarà veure en quin punt de la balança s'equilibra el poder entre el PP i Vox, si el PP aconsegueix menjar terreny a Vox, que no sembla, o si Vox va prenent cada cop més força. Em sembla que està a 51 o 52 al Congrés, les enquestes el posen vora el 60 allà. És un creixement lent, però incessant, de Vox, diguéssim.
Roger.
Sí, a veure, aquí hi ha dues qüestions claus. Primer, hi ha un vector, és a dir, està clar que la dreta està guanyant terreny. Això és una sensació popular, es veu molt als carrers a Madrid, quan en determinats discursos veus que les posicions més extremes han guanyat posicions, perquè hi ha gent que defensa ara coses que abans era gairebé impensable. Diguem que la campanya aquesta del PP de considerar aquest govern il·legítim ha anat fent forat en cert sector de la ciutat, tot això ho tenim, però alhora les enquestes també diuen que tot i que PP i Vox superarien la coalició de PSOE i Podem, no podria, o sigui, encara no aconsegueixen la majoria absoluta. I aquí hi ha una qüestió clau, també, que és que no tenen aliats. O sigui, més enllà de PP i Vox, el que quedi de Ciutadans, no tenen més aliats. I, per tant, el govern espanyol actual sempre tindrà, diguem, més suports en el cas que hi hagués els resultats que donen aquestes enquestes, perquè després tenen i Esquerra i tal. Això que ens porta? Jo crec que ens porta a la situació final en què el 2023 Sánchez tornarà a fer servir aquell lema que es va inventar el PSC a Catalunya, que és si tu no hi vas, ells tornen. És a dir, davant de la disjuntiva entre un govern socialista o d'esquerres i PP i Vox, doncs voteu-me a mi que sóc l'antídot de que tot això no passi. Clar, això genera una situació una mica de setge, no?, respecte a les forces d'esquerra que li han de donar suport, perquè al final no hi ha una negociació, diguem, lliure. Per exemple, l'esquerra, si ha de donar suport a aquest govern, doncs no té les mans lliures perquè acaba víctima d'aquest discurs de, ostres, si no investim un govern de Sánchez o de qui sigui el candidat en aquell moment, doncs al final donarem pàvul a PP i Vox.
Sí, jo comparteixo, per tirar del fil una mica d'aquest argument respecte de la incapacitat o la impossibilitat, en tot cas, de PP i Vox de sumar amb algú més, no sé fins a quin punt, efectivament, ara mateix és com la bèstia parda que el PP pugui aliar-se amb Vox, però de la mateixa manera que va canviant la percepció que es pugui tenir a la capital respecte de certes idees boxianes, doncs potser també partits polítics poden acabar pensant alternatives a la que hi ha ara. El que sí que és cert és que si PP i Vox no sumen majoria absoluta i no tenen aliats, el que sí que tenim a l'altra banda és una majoria composada o composta per un plegat de partits en els quals el PSOE tindria menys pes i, per tant, seria un govern, si ara és inestable o hi ha hagut problemes o hem vist diferències entre els socis de govern i amenaces més o menys velades per part dels que donen suport des de fora, des de les rodalies, això encara seria més fàcil que es donés a partir del moment en què aquesta composició, aquesta frankensteinització, que deien els altres, d'aquest govern de Sánchez, fos encara més atomitzada, no? I més equilibrada en quant a les necessitats que tingués Sánchez de recolzar-se en aquests socis interns o externs. I, per tant, potser estem en el millor dels escenaris possibles per Pedro Sánchez, i aquesta probablement és la raó per la qual diu que allargarà la legislatura hasta l'últim dia, i si pot, un mes, com diria Buzz Lightyear, no? Perquè jo crec que preveu que la seva situació seria més feble. Ara, de la mateixa manera que la pandèmia, vés a saber, i cada dia anem a salto mata, com dèiem abans, doncs segurament d'això també hi podem dir una mica el mateix, com si hi hagués inoculat el virus també en l'estabilitat dels governs, i no sabem què serà demà. Si el reforç i aquest creixement, que ens diu el Xavi, que efectivament es dona a Vox, o al contrari, una reconsideració, una temperació de les de les posicions que efectivament ara es veuen molt barricalitzades, molt enfrontades i on guanyen els extrems més que no pas el centre.
De fet, la situació tampoc no canvia tant respecte a si donem per amortitzat ja Ciutadans. Diguéssim que el PP, a part d'algun grup regionalista com el del Álvarez Cascos Astúries, alguna cosa molt, molt anecdòtica, l'únic partit a qui podia recórrer, els únics partits a qui podia recórrer era el PNB, i Convergència i Unió, estic parlant ja de fa anys. Evidentment, Vox el que fa és fer un tallafoc entre el PNB i el PP.
Clar. Sí, això és el
Junts, que ja no té res a veure amb Convergència, i, diguéssim, ideològicament, evidentment, també. Però vull dir, la irrupció de Vox el que fa és trencar ponts amb el PNB i poc més.
Ara, però mira el que li passa al PSOE, que segurament haurà de dependre, a lo millor, de Junts. La qual cosa vol dir que Junts haurà de justificar d'alguna manera, després de tot el discurs que ha fet, donar suport, si és que el PSOE continua governant, no? O sigui que aquí tothom ha d'explicar per què dona suport a algú que potser fa 4 dies deia que era el gran enemic.
Home, el que està clar és que Sánchez sembla que seguirà en mans d'Esquerra, de Bildu, del PNB, és a dir, de l'anti-Espanya, per dir-ho així, cosa que encara alimenta més el discurs, sobretot guerra civilista, del PP. És a dir, hi ha una anècdota, hi ha un tema que és anecdòtic i que no ho és gens, que és, per exemple, tot el tema del Modena Grandes. El tema del Modena Grandes era l'alcalde de Madrid, el Martínez Almeida. Em sembla un clar exemple de com el PP acostuma a portar, quan està a l'oposició, els temes a un to quasi de l'any 36... sense cap tipus d'empatia ni cap tipus de... És allò de... Por eso ganamos una guerra. Que és molt típic quan està a l'oposició. Que és quan intenta assaltar el poder, no? I ara estem en aquesta fase. I el 13 de febrer s'accentuarà, segurament a les eleccions d'Andalusia s'accentuarà, i si Vox treu uns grans resultats, encara s'accentuarà molt més.
A veure, Roger...
Sí, és que... Sí. Aquí el PP el que busca és el triple combo, no? Abans parlaves del jackpot, doncs ara jo crec que el PP busca el triple combo, que és Castella i Lleó, després guanyar Andalusia i arribar a les generals amb una imatge de partit guanyador. Què passa pel camí? Que té un competidor que és molt seriós. Vox, que era una cosa anecdòtica fa 5 o 6 anys, ara és un partit que li està menjant una part important de l'electorat. O sigui, les enquestes d'aquests dies posava com 15% dels electors del PP passen a Vox, això, i Vox no té pèrdues de vot, a més a més, i té una fidelitat molt, molt alta dels seus votants. Clar, això situa un escenari en què Casado està lluitant permanentment amb aquest flanc, i jo crec que s'equivoca, perquè al final qui té la marca de l'extrema dreta és Vox, i per tant els autèntics sempre seran els altres, i no li veig massa capacitat de recuperar l'electorat, potser d'aguantar el seu sí, i crec que amb això s'està equivocant. El que es podrà donar, si es donessin els resultats que diuen les enquestes ara, hi hauria una paradoxa, que és que PP i Vox junts sumarien més que la coalició i, per tant, se sentirien guanyadors, però en no aconseguir la majoria absoluta, qui acabaria governant és un govern format, doncs això, l'efecte Franklin, per moltes formacions, un govern de dues formacions amb suports externs de l'anti-Espanya. Això jo crec que acabaria accentuant encara més aquesta pugna gairebé guerra civilista que tenim cada dia al Congrés dels Diputats i una mica en l'opinió pública. I la solució, perquè el PSOE pugui revertir tota aquesta situació, és aprofitar els diners que li arriben d'Europa, fer una bona gestió de la pandèmia i fer que aquests diners arribin als ciutadans, perquè jo crec que el ciutadà vota molt amb la butxaca. En aquestes eleccions segurament no serà tan important els indults i tot aquest discurs que fa el PP sobre Catalunya i sobre ETA i sempre recorre el mateix, sinó la percepció que té el ciutadà de què passarà amb ell i la seva butxaca en el futur. Si té una perspectiva de millora econòmica, segurament el votant del PSOE tornarà a votar el PSOE. És que un dels problemes que tenen els dos partits de coalició és que una part dels seus votants no està mobilitzat. Si els mobilitzen, aconseguiran l'equació i aconseguiran revalidar la victòria.
I jo crec que no es mobilitza l'electorat del PP per una manca de lideratge de Casado. És a dir, jo crec que la gran sort que té Pedro Sánchez ara mateix és que el líder del PP és Pablo Casado. És a dir, com es veurà a les eleccions a Madrid, quan el PP té una lideresa, en aquest cas forta, Vox baixa. I jo crec que és aquesta manca de lideratge, aquesta Això que traspua Pablo Casado, que és el que fa que molta gent se'n vagi cap a Vox, perquè t'agradarà o no t'agradarà, però Abascal té una imatge que no té Pablo Casado.
Això li convé al PSOE, perquè quan es radicalitza aquesta part de la dreta, millor té aquest discurs que, més enllà de la butxaca, pugui mobilitzar el seu electorat per aquesta por o per aquesta sensació de que podrien guanyar. I, de fet, tenen un escenari que, des del punt de vista electoral, els hi convé molt, des del punt de vista de la cultura política i de la maduresa d'una societat, és letal perquè ens aboca a situacions que segurament no voldríem viure.
A més, Casado que va i ve, perquè la moció de censura de Vox va trencar ponts amb Vox i ara, en canvi, estan...
Sí. D'amiguitos.
Llavors... Ara estan creuant els dits perquè Vox no en presentés un altre. Perquè aleshores sí que Pablo Casado i el PP haurien de vigilar molt i molt què decideixen. O se sumen al carro
dels altres.
Dels altres o fan descarrilar el carro d'allò que ells fa temps que estan davant a cada passar. Vull dir que encara no s'ha acabat d'entendre bé la política, és aquesta esperant Vox a fer-ho, eh? Des d'un punt de vista tàctic, evidentment. Escolta, fem una pausa per la publicitat molt ràpida i en tornar encara... Vull parlar del Djokovic. Això... No per ell, diguem-ne. Vull dir, ell em sembla un poca vergonya, diguem-ne, ja t'ho dic així obertament, diguem-ne, vull dir que si no es volia vacunar, que no es vacunés, i aleshores que no és Austràlia, i si no, que no expliqués que el problema és que va passar la Covid, perquè aleshores mires què va fer quan va passar la Covid, i resulta que aquest noi va dedicar a fer-se tot d'actes publicitaris, sense mascareta, sense distància i sense vergonya, anar-se fent fotografies, abraçades, i fent el que calgués. Per tant, ja arriba un moment que ja no saps què és pitjor, si que s'expliquin o que no s'expliquin, però vaja, resulta que un jutge de moment ha decidit dir-li que té raó i que pot anar sortint de l'hotel. Ara en parlarem, i parlarem també d'energia nuclear, que es veu que Europa diu que és energia verda. Ho és o no ho és, d'energia verda? Ara hi entrem.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Anem amb el Djokovic. Abans ens està escoltant des de fa una estona ja el Jordi Freixa. Avui li hem demanat al professor que ens acompanyi per parlar de si l'energia nuclear és una energia verda o no ho és. Europa es proposa considerar l'energia nuclear com aquesta energia verda, també el gas natural com una via per intentar contenir l'escalada del preu de l'energia, del preu de la llum. Hi ha una comissió d'experts als quals la comissió demana donar la seva opinió, que d'aquí un parell de dies s'hi haurien de pronunciar. I volíem saber també què és el que ha de dir una persona experta, com és el cas d'en Jordi Freixa, que és professor Serra Hunter de la UPC, és membre també del grup de recerca en tecnologies nuclears avançades i que fa molts anys, de fet, ha especialitzat la seva carrera professional en aquest tipus d'energia. Professor Freixa, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, jo que no hi entenc d'energia i que de nuclear, diguem-ne, vull dir, si el que he llegit i el que m'ha tocat explicar des d'un punt de vista professional com a periodista, a mi la idea d'energia nuclear, energia verda, em costa de lligar-la, però contràriament a mi, per exemple, el senyor Macron ho té claríssim, que sí que n'és, diguem-ne.
Bé, a veure, potser és el concepte de verd o energia verda. Jo personalment no diria que la nuclear és energia verda, tot i que en soc un defensor de l'energia nuclear, però no la considero una energia verda, que tampoc és exactament el que diu el document oficial de la taxonomia europea, no? El que diu és que és una energia que ens ajudarà a lluitar contra el canvi climàtic. I en aquest sentit, si li volem donar el concepte de una energia que de molt baixes emissions de CO2, en aquest sentit sí que ho és.
És a dir, d'emissions de CO2 l'energia nuclear no en produeix, o en produeix poques?
En produeix poques, més aviat en produeix en la... O sigui, en el seu procés normal no en produeix cap. Uh-huh. En tot el procés d'extracció de l'urani a les mines, de construcció de la pròpia central, produeix algunes emissions. Però en total, quan comptes tot el procés, des de l'inici fins que arriba l'electricitat a les cases, doncs, i divideixes l'electricitat per les emissions, doncs és una de les que emet menys emissions, menys que la solar i semblant a l'eòlica.
El risc que suposa l'energia nuclear compensa el risc que ajudaria a mitigar de crisi climàtica?
Bé, jo crec que ara, avui en dia, tenim unes centrals molt segures i, per tant, el risc no és tant com podem imaginar.
Les centrals que tenim a casa nostra també ho són? És a dir, centrals, diguem-ne, que són antigues o velles, no sé quina és la paraula per definir-les, com les que hi ha a casa nostra, encara ho són, de segures?
Sí, són segures i després de Fukushima han seguit una sèrie de modificacions que han augmentat la seva seguretat bastant. O sigui, podríem estar parlant d'un ordre de magnitud. O sigui, són unes 10 vegades més segures que abans. Uh-huh. A veure, reactors nous encara són més segurs. No ens enganyem. Construir un reactor nou encara és molt més segur que les centrals d'ara. És així, s'ha anat avançant en aquest sentit.
Quin sentit té avui apostar per l'energia nuclear? I vostè, vull dir que és una persona que fa molts anys que hi treballa i que se'n declara defensor, diguem-ne, de l'energia nuclear, tenint en compte que és un tipus d'energia que en general, com a mínim a casa nostra, si m'ho permet dir d'una manera planera, ha tingut mala premsa, com a mínim. L'energia nuclear ha tingut mala premsa i si d'alguna cosa n'hem parlat habitualment ha sigut per parlar de quan es desmantellarà una planta, de quan es tancarà una planta, de quan deixarà de funcionar, per després dir fins quan en prorrogàvem l'ús. Això també és veritat, diguem-ne, eh? Però una mica, diguem-ne, el cicle informatiu a casa nostra és aquest. Aleshores, a vostè que hi entén, si jo li demano per què hauríem d'apostar per l'energia nuclear ara, quina resposta em donaria?
Bé, a veure, són diverses facetes que ens permeten, per un costat, ser més independents energèticament, ¿vale? Cada vegada serà més important la independència energètica. Hem de pensar que el gas natural crea bastanta dependència geopolítica. Pensa que si tallessin totes les entrades de gas a Espanya, no serien molts els dies, o sigui, una setmana, 10 dies, ja no tindries gas. O sigui, les reserves de gas no poden ser molt, molt, molt grans perquè és difícil de guardar-lo. Llavors, per un costat, geopolític. El segon és... Si realment volem evitar aquest escalfament global que ha marcat els experts en climatologia, que no pot superar el grau i mig de calentament global pel 2050, realment necessitarem l'energia nuclear. Això ja s'ha dit, l'Agència Internacional de l'Energia fa molts anys que ho va dient, que no només nuclear, evidentment, s'aposta per totes les renovables, però durada la variabilitat de les energies renovables, necessitaràs alguna energia de base també que pugui produir a totes les hores del dia, independentment de la climatologia.
Clar, l'energia nuclear és la millor garantia de que l'energia podria tenir un preu, si no barat, més assequible?
Junt amb les renovables. Sí.
Ho dic perquè d'energia nuclear aquí sempre n'hem tingut, no? Diguem, crec que aproximadament està al voltant del 20%, una miqueta del total, no? De...
Sí, 50% a Catalunya, 20% a Espanya.
Ah, exacte. I fins i tot quan el preu no era extremadament car com ara, sempre hem tingut un preu de la llum molt més car que d'altres països europeus, per exemple.
Sí, però bueno, molts països europeus també tenen nuclear. Bueno, el preu final que paguem els consumidors és un tema bastant complex i donaria per tot un programa.
Sí, no, però la clau d'això és en quina mesura pot ajudar l'energia nuclear a que sigui més barata.
Sí, a veure, les energies que...